Molt bona tarda. Bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, excusar el senyor Ramon Font, que per motius de salut no pot estar avui a aquest plenari. I abans de començar el ple, tal com hem quedat amb Junta de Portaveus, donarem pas a la lectura de la declaració institucional de l'Ajuntament de Valls sobre el conflicte d'Ucraïna. El ple de l'Ajuntament de Valls, davant l'inici del conflicte bèl·lic a Ucraïna amb la invasió d'aquest país per part de les tropes de l'exèrcit de la Federació Russa, manifestem. Primer, expressar la solidaritat de la ciutat de Valls amb tota la població d'Ucraïna i les víctimes d'aquest conflicte, així com també amb les vallenques i vallencs d'origen ucraïnès, en aquests moments de dolor per l'inici d'una guerra que no té cap mena de justificació ni de sentit. Segon, condemnar les accions bèl·liques iniciades per Rússia contra el territori sobirà d'Ucraïna i la seva població, en el que representa una violació clara del dret internacional, i reclamar que, de manera immediata, s'aturin les hostilitats. Tercer, manifestar el nostre rebuig a la resolució militar dels conflictes, la nostra aposta ferma per una cultura de pau i entesa entre els pobles i el nostre compromís en aplicar-ho a tots els conflictes armats del món, que en l'actualitat són 65. Quart, la necessitat de treballar cada dia contra les arrels dels conflictes, entre elles la xenofòbia, el racisme, el populisme i el totalitarisme, ja que en la prevenció està la resolució dels conflictes futurs. Cinquè, manifestar el compromís profund de la ciutat de Valls amb la pau, amb la resolució no violenta dels conflictes i en la defensa dels drets humans com a principis fonamentals a preservar sempre. Per això mateix, l'Ajuntament de Valls dona tot el seu suport a les organitzacions que treballin sobre el terreny en el suport de les víctimes i en favor d'una solució pacífica al conflicte. Sisè, la ciutat es posa a disposició del Govern de la Generalitat per col·laborar en totes aquelles iniciatives que es puguin activar per a l'acollida de refugiats a Catalunya. Setè, apel·lem a la comunitat internacional a adoptar un paper de mediació per tal de reconduir el conflicte cap al diàleg, la pau i la preeminència dels drets humans i els principis i valors democràtics. Vuitè, la ciutat de Valls s'adhereix, junt amb el món municipal de Catalunya, a la declaració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i a la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau sobre el conflicte a Ucraïna. També dir-los que demà, com fan tots els ajuntaments del país, a les 7 de la tarda, a la plaça del Blat, convoquem els ciutadans de Valls i farem la lectura d'aquesta declaració institucional que avui hem llegit aquí al ple. I ara sí, doncs, començaríem el ple d'avui. El primer punt és aprovació de l'acte de la sessió anterior, l'ordinària del 8 de febrer. Es pot aprovar? Sí. El punt 2 és donar compte de resolucions de l'alcaldia de la número 15 a la número 106, de la Junta de Govern Local de la sessió del 27 de gener a la del 10 de febrer, de les regidories delegades d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric de la número 3 a la número 38, de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural de la número 2 a la número 9, de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de la número 1 a la número 4, d'Afers Socials de la número 11 a la número 20, d'Hisenda, Finances i Contractacions de la número 4 a la número 28 o 26. 28. I de Governació de la número 3 a la número 21. I ara, si els sembla, punt 3 i 4 els faríem conjuntament. Punt 3, s'ha de donar compte de l'informe d'execució trimestral corresponent al quart trimestre del 2021. I el punt 4, donar compte de l'informe sobre morositat i període mig de pagament a proveïdors corresponents al quart trimestre del 2021. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bona tarda a tots i totes. Tornem a donar compte d'un informe trimestral, en aquest cas de l'últim trimestre de l'any 2021, i d'acord amb l'obligació que ens posa la intervenció general de l'administració de l'Estat, doncs hem de donar compte, en aquest cas, de tota la societat, el perímetre consolidat de tots els organismes autònoms i el Pius Hospital més l'Ajuntament de Valls. En aquests informes, que sempre anem repassant, es parla de quina és la plantilla de personal, quins moviments hi ha hagut, de l'estat d'execució del pressupost d'ingressos, en aquest cas, que és ja un esborrany significatiu del que seria el tancament de l'any, de l'execució de les despeses, Parla de la tresoreria i on sempre fem una mica més d'incidència, que és amb el tema de la morositat. Doncs veiem que l'Ajuntament està en 27,44 de període mig de pagament, d'Escola de Música amb un 8,87, Xarxa de Cultura amb un 14,20, Museu de Valls amb un 26,01, l'Institut Municipal de Desenvolupament Local Vall Genera amb un 17,78, Patronat d'Esports està per sobre del 30, un 31,06, el Grup de Serveis Sociosanitaris Sant Roc està amb un 47,16 i la gestió Pius Hospital de Valls Societat Anònima Municipal, 99,34. En total, el consolidat dona una mitja de 59,32 i l'interventor, tant el tresorer, confirmen doncs, que en aquest cas estem per sobre els 30 dies de període mig de pagament. En aquest cas, el tresorer fa unes especificacions dient que Sant Roc, Grup de Serveis Sanitari i Social Sant Roc, serà l'última vegada que estarem fora d'aquest termini perquè s'ha dissolt el 31 de desembre de 2021, que l'incompliment del Patronat Municipal d'Esports és molt poc i per la qual cosa s'ha d'incloure mesures addicionals en el pla de tresoreria i soc conscient que ell mateix ja hi està treballant perquè entra dins el període mig de pagament i tenim hi ha un problema que, com ell diu mateix en el seu informe, doncs és un problema difícil que de revertir a curt termini, que és el pagament de la Societat Gestió Pius Hospital de Valls S.A., amb el qual tots saben vostès que estem en una negociació, amb un protocol signat amb el CatSalut, per tal de determinar el futur tant del Pius com de les millores de les infraestructures sanitàries de la nostra ciutat. I, per tant, en aquest sentit, fa també referència al rati de crèdit viu, de deute viu, que torno a repetir que surt una mitja d'uns 23,73, si afegim els 2 milions d'inversió 26,77, però que no és real. Així com el Pius en el període mig de pagament ens desvia de la resta, en aquest cas el Pius ens fa baixar el rati perquè ell no té crèdit a llarg termini i amb l'Ajuntament estaríem amb uns 70, per sota dels 75, però no és real aquest 26,77. Les conclusions, tot i que, com diu, estan suspeses, és que complim a final d'any de 2021, compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, complim la regla de la despesa, tenim un deute viu baix per sota del mercat i el que no complim és el període mig de pagament a proveïdors.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Hi ha alguna intervenció? Sí, senyor Juan Felipe.
Hola, buenas tardes. Gracias, alcaldesa. En nuestra intervención trataremos conjuntamente el punto 3 y 4 del orden del día. En los informes de ejecución presupuestaria e informes sobre morosidad y pago a proveedores, lo que no cambia trimestre tras trimestre son las altas y bajas laborales, especialmente las que se producen en el Pius Hospital. En este cuarto trimestre vemos que son 102 altas y 108 bajas. De estas, 10 son voluntarias. En el tercer trimestre fueron 8 bajas voluntarias. Aquí se observa que hay un problema. Debería dar alguna explicación el Departamento de Recursos Humanos y la dirección del Pius. Nos preocupan las bajas voluntarias. En estos últimos 6 meses son 18. Se ve que algunos profesionales piensan que el Pius no es un hospital en el que puedan desarrollar su carrera. Corremos el peligro que esto se extienda y podemos acabar perdiendo capital humano que da valor a nuestro hospital y, por tanto, que el servicio de salud que se da a Valls, l'Alcam y la Conca se vean muy perjudicados. Sería necesaria una política de estabilización de la plantilla de personal del Pius. Se lo hemos referido infinidad de veces aquí y en el Consell de Administración del Pius. Observamos también altas y bajas en el informe de intervención del cuarto trimestre del 2021 en la variación de personal del Ayuntamiento. Tienen 6 altas y 5 bajas, 3 altas temporales y 3 de planes de ocupación, las 5 bajas por finalización de contrato. En pago a proveedores, en el primer trimestre era de 60,44 días, el segundo de 64,53, el tercero de 62,55 y el cuarto de 59,32, por lo que seguimos incumpliendo. Antes de entrar en el análisis de la ejecución de inversiones, queremos comentar lo que Intervención nos detalla sobre el endeudamiento. Nos da que estamos en un endeudamiento del 23,73%, pero que se formalizó un préstamo para financiar las inversiones previstas para el 2021 por un importe de 2 millones de euros, pero que a día de hoy no se ha dispuesto. Si añadimos este importe, sería del 26,77%. En el apartado de inversiones del ejercicio, como las plurianuales, la ejecución es un porcentaje muy bajo. Esto es lo que se indica en el informe de intervención. Luego dirán que lo malinterpretamos o lo interpretamos maliciosamente, como hemos podido escuchar varias veces en esta sala. Pero la no disposición de los 2 millones de euros da mucho que pensar, ¿o no? Les vamos a hacer un breve peregrinaje de una de las inversiones que más ha esperado en nuestra ciudad, como es la Yard del Jubilats, o como bien se le conoce popularmente, Cachapes. La remodelación de las instalaciones se programó en el 2015 con una partida de 18.404 euros para este estudio del proyecto. El estudio se realizó por el importe que se tenía consignado. En el 2016, en inversiones a realizar, se le daba una partida de 119.633 euros. No se ejecutó. En el 2017, en inversiones a realizar del año, se le da una partida de 309.633. No se ejecutó. En el 2018, en inversiones a realizar del año, se le da una partida de 2.544.000. De esta cantidad, solo se presentó gasto por importe de 39.930 euros. En el 2019 se le asigna 2.504.703 euros al proyecto de rehabilitación. La licitación quedó desierta. 2020 se le asigna 2.504.703 euros y se gastan 8.470, quedando la partida en 2.496. 2021 su asignación inicial era de 2.496.000. En la modificación de crédito 13/2021 se le asignan 95.000 más, quedando en 2.509.000 euros. Después de este peregrinar de años en Junta de Gobierno del 30/12/21, se adjudica la primera fase a la empresa Construcciones Calersau por un importe total de 2.442.147 euros. En Junta de Gobierno del 10/22 se presenta por urgencia la renuncia de la empresa Construcciones Calersau a la licitación de la rehabilitación de la primera fase de Cachapes. Esta empresa, bajo su renuncia, se verá sancionada por un 3% sobre el presupuesto base, unos 64.000 euros. Se le otorgará a la empresa que quedó en segundo lugar, la empresa de edificaciones y reparaciones Tárraco, SL. Podemos comprobar que esta rehabilitación de Cachapas no gana para contratiempos. Esperamos y deseamos que llegue a buen fin por el bien de nuestra ciudad. Podríamos seguir con otras, como la nueva sede de la policía, una inversión como tantas otras que están estancadas. En el ejercicio 2020 se le asignó una partida de 25.000, pero no se realizó ningún estudio. Para finalizar, queríamos recordar el coste del Museo Casteller. Este asciende a unos 10.303.435 euros. Su apertura y gestión puede tener un coste anual de unos 700.000. Del 2017 al 2020, en posicionamiento Museo Casteller se ha gastado 226.748,25 y en gestión 6.214,56. Le queremos hacer la siguiente pregunta. ¿Dónde le hemos posicionado y qué se ha gestionado? Nosotros lo seguimos viendo en el mismo lugar, cerrado, y sin que se le vea una apertura en breve. Les daremos un breve recorrido como fue el ejercicio 2020 en inversiones. Disponían de 3.327.156 euros y dejaron de ejecutar el 67,49. En plurianuales tenían 5.495.444,19 y dejaron de ejecutar el 82,81%. Si la ejecución de las inversiones en el 2020 fue mala, viendo el informe de intervención, el 2021 será aún peor. ¿Realmente creen ustedes que es normal que se arrastre desde años un porcentaje tan bajo en la ejecución de las inversiones, tanto anuales como plurianuales? Les podríamos dar las cifras tan raquíticas que han obtenido año por año, desde el 2015, pero como decía aquel, hoy no toca. Si estuviéramos al inicio del mandato, podríamos pensar que este Gobierno aún no tenía la experiencia necesaria para ser eficiente y eficaz. Por estas alturas, y teniendo en cuenta que muchos de ustedes ya vienen de muchos años de Gobierno, lo suyo es de una total falta de gestión y toma de decisiones adecuadas para que estas inversiones se lleven a cabo. Pero nos tememos que esto lo arrastrarán hasta final de mandato. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Martínez. Hi ha alguna altra intervenció? Sí, senyor Anglès.
Sí, moltes gràcies. Nosaltres també tractarem els punts 3 i 4 conjuntament. No ens extendrem en aquest punt, ja que trimestre rere trimestre observem si fa o no fa el mateix. Respecte a l'informe d'execució trimestral, veiem que l'últim trimestre del 2021 l'informe especifica que s'ha executat el 22% de les inversions del pressupost. Evidentment, ens poden donar mil raons i mil excuses, com cada tres mesos, però per nosaltres això és el fruit d'una gestió basada en grans titulars, grans intencions i molt poca execució. Ens queda molt per fer i anem molt lents. Hi ha temes que no ens podem encantar. Catxapes, els carrils bicis, rehabilitació d'edificis del barri antic, rehabilitació del Monallà Sant Antoni, l'enllumenat del polígon o l'enderroc de l'ermita Santa Magdalena. Projectes dels que tothom ha vist el titular a les xarxes, però que ningú ha vist. Alguns projectes s'arrosseguen des de fa temps, però a vida real encara s'esperen. Aquesta dada és en el capítol d'inversions. Les inversions són un àmbit tangible i mesurable, que es veu i es percep. No parlarem dels projectes més socials i comunitaris, que no es poden mesurar de la mateixa manera i que sovint encara acaba havent-hi el titular i mai arriba a l'execució. Seria allò del que volem fer, si no paraules. I respecte al quart punt, l'informe de morositat i període mig de pagament, tenim xifres similars a les de cada trimestre, tot i que podem observar unes lleugeres millores en els pagaments de l'Ajuntament, que aquest cop han estat a menys de 30 dies, el Patronat d'Esports, que també rebaixa la xifra una mica, i el PIS Hospital, que tot i seguir amb uns valors molt elevats, també millora una mica. Tot i així, encara estem lluny d'assolir el límit dels 30 dies que ens marca la llei. I en aquest sentit, creiem important fer esment el recordatori que se'ns fa trimestre rere trimestre en l'informe d'intervenció, que ja el 2019 la Direcció General de Política Financera ens va demanar que actualitzéssim el pla de tresoreria i adoptéssim les mesures necessàries per tal d'assolir un període mig de pagament a proveïdors de 30 dies. I pel que sembla, encara l'estem esperant. Per tant, estarem atents a veure com evolucionen tots aquests indicadors i més ara que ja tenim el nou tresorer. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Hi ha alguna intervenció? Senyor Barberà.
Sí, no entraré en polèmica, ja. Són unes reflexions fetes, com que aviat tindrem la liquidació, llavors podrem fer un debat sobre la liquidació, no cal cada trimestre fer una petita liquidació. Només deixar una dada perquè tothom la sàpiga, no per debatre ni res. El personal del PIUS, el 78% és fix i el 22% és eventual.
Molt bé, moltes gràcies. Hi ha una altra intervenció? Entenc que no. Doncs passem al sisè punt, que és prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor del senyor Francesc Javier Salat Brunel. Jo en aquest punt només vull agrair aquí al plenari la gran feina que ha fet durant aquests 3 anys el senyor Salat i desitjar-li molta sort en aquells projectes de futur que, doncs, que pugui tirar endavant. I passaríem al sisè punt. Ah, senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Crec que els grups municipals també hem de poder tenir l'oportunitat, doncs, de, tot i que avui el Xavier Salat no ens acompanya, doncs, de dirigir unes paraules dedicades al Xavier Salat, no? I és per agrair-li doncs, la seva voluntat de servei públic a aquest Ajuntament, que ho ha estat en dues ocasions, però també la voluntat de servei públic no només institucional a l'Ajuntament, sinó en altres entitats, com per exemple l'Institut d'Estudis Vallencs. Crec que més enllà de les diferències ideològiques que són evidents, més enllà de les crítiques que puguem fer a la gestió en la seva, doncs, en la seva etapa de regidor, crec que li hem d'agrair aquesta voluntat de servei públic, perquè no sempre és fàcil fer el pas al davant per voler ser regidor de la nostra ciutat o de qualsevol altra ciutat o poble. No sempre és fàcil, representa, doncs, la renúncia de vegades a moltes hores del teu propi temps, del temps d'estar amb la família i per tant, això moltes vegades no es compensa, doncs, amb cap altre interès possible, no? Per tant, agrair-li al Xavier Salat la seva etapa en aquest Ajuntament, desitjar-li sort i encerts a la nova etapa que comença i, doncs, que sàpiga que el nostre grup, en aquest cas, li desitgem tot el millor en aquesta nova etapa. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ibarra. El senyor Cartanyà.
Sí, moltes gràcies. Nosaltres també, com a grup municipal d'Esquerra Republicana Compromís Formalls, li volíem expressar i que constés en acte l'agraïment per els seus anys de dedicació com a regidor. el coneixement que ens ha portat en les converses, el seu tracte personal, la seva voluntat de diàleg. Sempre han estat presents en tots els espais que hem compartit des del govern, per tant, agrair-li la seva manera de fer i d'estar i que les coses han sigut fàcils amb ell. I també acabar aquestes paraules desitjant-li que gaudeixi d'aquesta nova etapa, no? Que la política és una voràgine, tots els d'aquí ho sabem, i a vegades un quan s'aparta gaudeix d'altres coses, no? I també doncs, que les pugui gaudir i que les disfruti molt.
Molt bé, per senyora Huguet.
Sí, nosaltres també volem deixar una mica de petjada. Fa pocs dies que se'ns va comunicar que el senyor Xavier Salat deixava la regidoria per motius personals. Primerament, si volem agrair la seva tasca al capdavant de la regidoria, per la CUP és un encert que els partits vagin incorporant cares noves, que no tinguin un perfil exclusivament polític, ni portin tota la vida passejant-se pel consistori, que no facin de la política una professió. Coincideix amb la nostra visió d'apropar les persones a les institucions i de no professionalitzar la política. D'altra banda, el senyor Xavier Salat, al capdavant de la regidoria, creiem que va ser atrevit i va tenir el valor de modificar una ordenança de la brossa, la qual va generar consens al consistori, i fins i tot els que anomeneu partit de la cultura del no hi van votar que sí. Des de la nostra perspectiva, aquesta dimensió és molt mala notícia per la nostra ciutat. Arriba enmig del procés de licitació del servei de recollida d'escombraries, neteja viària i servei de jardineria, i els hem de confessar que ens havíem fet alguna petita il·lusió i que de com podria anar tot plegat, i més després de com va anar doncs, la modificació de l'ordenança de la brossa. Aquesta esperança s'esvaeix en constatar com quedarà repartida aquesta regidoria. La senyora Bàrbara Flores s'encarregarà de la regidoria de Medi Natural, que inclou Medi Natural, Medi Rural, Animals i Torrents, i el senyor Martí Barberà, que ja és regidor d'Hisenda, Contractació i Salut a l'Ajuntament i cap de l'àrea d'Hisenda, Règim Intern, Personal i Transparència al Consell Comarcal. A més, entomarà la regidoria de Serveis Ambientals, regidoria que té sobre la taula la licitació del futur servei de recollida d'escombraries, neteja viària i servei de jardineria. Vaja, el que anomenem el carro gros. La veritat és que ens preocupa una mica aquesta concentració de poder. Nosaltres som més del treball en equip i d'allò que la unió fa la força. I vostès últimament sembla que siguin més el d'unió fa la força. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet. Senyora Laiz.
No, solamente sumarme a lo que muchos aquí ya han dicho y es agradecer la labor del señor Xavier Salat durante estos 3 años y todos aquellos que ha dedicado al servicio público. Es una pena que hoy no esté con nosotros para poder dirigir las palabras directamente. Creo que ha hecho mucho en este tiempo a nivel de, como comentaba la regidora de la CUP, a nivel de remodelar esa ordenanza, y es una pena que con el espíritu de trabajo que él tenía y que sigue teniendo, aunque en otros ámbitos, no pueda tirar adelante el gran proyecto que era el nuevo contrato de la licitación de la basura. Entonces, desearle lo mejor a nivel personal y bueno, yo creo que se le echará en falta esa energía que él tiene, que no pueda seguir desempeñando su cargo de regidor en este ayuntamiento.
Muy bien, muchas gracias, señora Laiz. Doncs passaríem al punt 6è, que és el nomenament de representants a la Mancomunitat d'Incineració de Residus Urbans i a Consells Escolars. El que acordarem aquí és revocar el nomenament del senyor Francesc Xavier Salat com a representant de la Corporació davant la Mancomunitat d'Incineració de Residus Urbans i davant el Consell Escolar Municipal de l'Institut Jaume Huguet. El segon seria nomenar la senyora Sònia Roca com a representant de la Corporació davant la Mancomunitat d'Incineració de Residus Urbans, nomenar la senyora Rosa Rovira Vendrell com a representant de la Corporació davant el Consell Escolar de l'Institut Jaume Huguet i nomenar el senyor Martí Barà Montserrat com a representant de la Corporació davant el Consell Escolar del Col·legi de Badruna. Això ho hem de votar, no, senyor secretari? Doncs passem a votació. Hi ha alguna intervenció? No? Doncs passem a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Vots a vots a favor i 8 abstencions.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs ara sí, passem al punt 7è, que és l'aprovació del compte de recaptació de base corresponent a l'exercici del 2021. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, de fet és un tràmit. Saben vostès que tenim un conveni signat amb l'àrea de base de recaptació de la Diputació, on col·labora amb nosaltres amb tot el cobrament, les facilitats de fraccionament, etcètera, etcètera, de diferents impostos, taxes, etcètera, i sobretot amb el que seria la via executiva. No? Aleshores, cada any, d'acord amb la partida que ja tenim els pressupostos i que vostès coneixen, la partida concreta on es parla del servei de recaptació. No? En aquest cas, la partida pujava a 340.000 euros, la previsió, els costos són la suma dels 327.172, que seria de la part de voluntària no liquidable, que seria el premi de cobrament, i les dues petites quantitats de l'executiva, de 1.203, i de l'altra de voluntària liquidable, de 1.846, si no m'he errat, uns 330.000 euros. Per tant, el que fem és reconèixer la feina feta, d'acord amb l'informe del tresorer, i aprovar el pagament a base d'aquests premis de cobrament.
Moltes gràcies. Per el PSC, alguna intervenció? No? Per part de la CUP, alguna intervenció? Per part de Ciutadans? Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Doncs, unanimitat, no?
Sí. Molt bé. Passem al vuitè punt, que és l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Té la paraula el senyor Martí Bardà.
Bona tarda, un altre cop. Aquest sí que és un punt d'importància en l'àmbit del que serien les ordenances de l'Ajuntament de Valls i una de les fonts d'ingressos amb les quals ens financem tota l'activitat social dedicada a persones, a dinamització de l'economia i a serveis i a dinamització de les entitats i associacions. Seria l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Saben vostès que recentment una jurisprudència del Tribunal Constitucional en relació a aquest impost va provocar que el govern de l'Estat a partir d'un Real Decret Llei 26-2021 de 8 de novembre, en deixar el Tribunal Constitucional suspès aquest impost, busqués una solució i unes noves fórmules per poder-lo aplicar. Des de l'àmbit d'Hisenda, en aquest cas de Tresoreria, es va vindre a la comissió informativa passada a fer l'explicació tècnica de les modificacions d'aquesta ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, i es va explicar una mica tota la filosofia del que suposaria aquests canvis. No? En aquests canvis, el tresorer es va informar, com ja vam parlar amb el pressupost, que suposava un decrement en els ingressos que tindria l'Ajuntament, en aquest cas d'aquest impost, i en tot cas queda damunt de la taula, totes les administracions locals estan demanant aquesta diferència d'ingressos amb la que comptaven les administracions locals d'acord amb la normativa estatal. Ara queda un buit de diners, que en aquest cas l'Ajuntament de Valls, ja ho van sentir vostès, es parlava d'un 25% de menys ingressos en aquest aspecte, i que nosaltres hem suplert amb altres esforços i que en aquest cas tampoc hem apujat els impostos, però que serà una cosa de treballar. A partir d'aquí, el que fa la proposta provisional que passarà a exposició pública és incorporar els canvis de la norma, del Real Decret Superior en tot el que seria en l'apartat dels que no estan subjectes a aquest impost, que s'amplia molt i s'especifica molt aquest apartat. Després hi ha l'apartat d'estar exempts, s'especifica molt bé el que abans eren les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfiques docents. Entenc que s'ha modernitzat amb les lleis 2002 i altres lleis de l'àmbit de les entitats sense ànim, sense fins lucratius i dels incentius fiscals. Després, la modificació de base important és la base imposable. Fins a aquests moments teníem unes bases imposables que feien referència a períodes igualment a 20 anys, però períodes de 1 a 5 anys, de 5 a 10, de 10 a 15 i de 15 a 20, amb paràmetres del 3,7, del 3,1, del 3 i del 2,9. Això, si recorden, amb les gràfiques que es va presentar el tresorer, volia dir que l'increment dels terrenys era bastant en diagonal, però anaven pujant d'acord amb aquests paràmetres any per any, no? I d'acord amb l'increment cadastral que podia patir a partir de les bases cadastrals que marca l'Estat o que en alguns moments els municipis han pogut decidir. En aquest sentit, es fa tota una altra proposta de variables, del càlcul de la base imposable, posant doncs, a l'any inferior un any, que és una novetat que abans no es pagava, ara es pagarà proporcionalment als mesos, i a cada any, dos anys, tres anys, fins a 19 anys, i van ficant un número que saben que no és lineal, sinó que, tal com va recordar el tresorer, sembla que vagi una mica en funció de la pressió immobiliària o del creixement dels costos immobiliaris d'aquell any, no? Arribant doncs, a que a partir de més de 20 anys està al 0,45. Per tant, hi ha anys que estan a 0,08, 0,08, 0,08. Per tant, aquí és tota una altra filosofia d'impost sobre el valor del patrimoni, de la transacció del patrimoni. Hi ha una qüestió important, que és que el ciutadà en tot moment podrà optar, si ho demana, i així consta la instància que també hi ha a la modificació de l'ordenança, a acollir-se al tema aquell de que si jo he vengut més barat del que he comprat i he perdut, aquí em puc afegir el cost zero, però això ho haurà de demanar el mateix interessat, no? En aquest sentit, en l'article 8 també es modifica aquest tema, que els inferiors a un any es prorrotejarà el coeficient d'acord amb els mesos, per tant, abans fins a un any no pagaves, ara ja pagaràs en el moment de la transacció. I després l'altre tema és el que seria la quota tributària, no? Aquesta quota estava al 25% i es posa al 30%. En aquests moments, vostès saben que el tresorer va comentar que pel decret llei estem aplicant aquests coeficients més aquesta quota tributària. I la seva proposta era mantenir els mateixos coeficients i la mateixa quota tributària, entenent que per la llei són màxims i que després d'aquest any estudiarem com evoluciona, com funciona, i a partir d'aquí podem prendre o no prendre decisions, com pot ser deixar-ho igual o tocar alguna cosa. Per tant, el que estaríem fent és afegir-nos el que permet el decret, que és en un període de 6 mesos les administracions hem d'adaptar la nostra ordenança, i en aquest sentit el tresorer ha treballat i ha fet aquesta proposta que com a govern trobem correcta, coherent i en aquest cas necessària.
Moltes gràcies, senyor Barberà, per part del PSC. Senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, doncs avui, com s'ha dit en l'exposició, es porta l'ordenança que regula l'impost que grava l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i que realment el que fa és gravar l'increment de preus o l'increment de guany que pot tenir una persona que compra un terreny, un immoble, i que l'acaben després venent al cap d'un temps, no? I per tant, el que es grava és aquest benefici que pot tenir aquesta persona, no? La plusvàlua no és un impost menor, no és un ingrés menor en les arques municipals. De fet, hem revisat els últims pressupostos i les últimes liquidacions i hem vist que doncs, en els anys 2017, 2018 i 2019 es van pressupostar 500.000 euros per aquest impost. El 2020 se'n van pressupostar 728.000 i el 2021 650.000. Després les liquidacions són les que són, perquè sí que és cert que aquí, i mirin que nosaltres som crítics moltes vegades amb la gestió que fa el govern, però aquí no té res a veure amb la gestió municipal, sinó que el que té a veure doncs, és amb el mercat immobiliari, si hi ha doncs, més moviment d'aquest mercat immobiliari, no? I per exemple, tenim que el 2017 es van recaptar només 133.000 euros, se n'havien pressupostat 500.000, el 2018 810.000, per tant, es van incrementar 300.000 euros de més. El 2019 se'n van recaptar 1.369.000 euros, cosa que ens ha sorprès, la veritat, i que evidentment avui no toca doncs, explicar-ho això, no? Però possiblement el regidor Barberà ens podrà explicar potser en comissió si saben per què es va disparar d'aquesta manera la recaptació per la plusvàlua. El 2020 se'n van recaptar 854.000 euros. Veurem el 2021 amb la liquidació quin és el resultat d'aquest doncs, impost, no? Per tant, abans ho deia el senyor Barberà, no? hem de demanar o hem de buscar aquest 25% de baixada d'impostos, la manera de poder-nos refer, no? com ho hem de fer. Potser tocant uns altres impostos, o, bueno, ja ho veurem, perquè veurem quin és també el resultat d'aquest 2021, perquè veiem que no tots els exercicis, més enllà del pressupost que es faci, la liquidació, per tant, el que realment percep l'Ajuntament és el mateix, per tant, veurem en què queda això, no? En tot cas, dèiem, no és un ingrés menor a nivell municipal, Bé, aquest decret de la voluntat de restaurar la constitucionalitat d'aquest tribut, que va ser declarat inconstitucional per diverses sentències del 2019 i 2021, i fa el que fa aquest reial decret és adequar la fase de l'impost a la capacitat econòmica efectiva del contribuent, i de fet es deia aquí, no? Cap contribuent haurà de pagar si ha tingut un guany o si no ha tingut un guany, no? Evidentment haurà de demanar aquesta exempció i l'haurà de justificar, però no haurà de pagar. Jo recordo que això era realment un problema, per exemple, en les dacions en pagament a les entitats financeres fins fa poc, eh? Era un tràmit bastant embolicat, no? Com a novetat també cal dir que el decret estatal grava les transmissions de menys d'un any, i per tant aquelles que probablement poden ser, doncs, es poden considerar que busquen una especulació. I per tant creiem que aquest real decret té una base sòlida i que caldrà veure com a la realitat, a la pràctica, en l'execució diària d'aquesta ordenança, caldrà veure com funciona i si, com se deia aquí, doncs s'ha d'ajustar per futurs exercicis. En tot cas, el nostre grup votarà a favor d'aquesta ordenança. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra, per part de la CUP. Senyor Vidal.
Gràcies, senyora alcaldessa. Porteu a ple la modificació de l'ordenança número 4, la qual regula l'impost de la plusvàlua municipal. Aquesta modificació es limita a aplicar la nova fórmula de càlcul de l'impost que s'indica al Real Decret Llei 26/2021, que modifica l'impost de la plusvàlua municipal. Aquest Real Decret Llei es va realitzar arrel de la sentència del Tribunal Constitucional que declarava inconstitucional l'anterior fórmula de càlcul el passat mes d'octubre. No obstant, el Govern va fer un modificat de llei i ara toca aplicar aquesta nova norma de càlcul per tal de seguir recaptant l'impost. Com a novetat, el Real Decret Llei 26/2021 grava de manera obligatòria les plusvàlues generades en menys d'un any. Alhora, és molt positiu que l'Ajuntament de Valls no hagi rebaixat els coeficients en els trams inicials i hagi decidit aplicar els màxims. Tot i que des de la CUP creiem que aquests podrien ser més elevats, és un primer pas per lluitar contra l'especulació immobiliària a curt termini, i des de la CUP ens n'alegrem. Cal que aquells qui tenen més paguin més i aquells que especulen amb un dret tan bàsic com el dret a la vivenda no tinguin cap tipus de benefici. Per aquests motius votarem a favor d'aquest punt. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Per part de Ciutadans, senyora Laiz.
Sí, senyora alcaldessa, solo confirmar mi voto positivo a esta ordenanza.
Molt bé, doncs entenc que queda aprovat aquest punt. Doncs passem a l'apartat de mocions, el punt 9. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana Compromís per Valls en defensa del cànon de residus de Catalunya. Té la paraula el senyor Jordi Cartanyà.
Moltes gràcies. Avui portem a aquest plenari una moció en defensa del cànon de residus de Catalunya. Tothom sap que estem en un context d'emergència climàtica, per això la convicció i el compromís polític envers la lluita contra el canvi climàtic i les diverses directives europees obliguen a legislar per portar a terme una bona gestió de tots els residus. No s'entendria d'una altra manera que en plena crisi climàtica no es fes això. En aquesta situació, el Congreso de Diputados va aprovar el passat 23 de desembre del 2021 el dictamen de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para la Economía Circular, que pot tenir importants repercussions sobre el futur de la gestió dels residus a Catalunya. A Catalunya, amb aquest objectiu, ja fa dècades que es va crear un cànon sobre la disposició de residus com a mesura de fiscalitat ambiental. Un model de fiscalitat ambiental pioner i òptim i positiu, nascut del gran consens polític i social de Catalunya. De fet, es van crear tres cànons, un per l'àmbit dels residus municipals, un altre pels residus de la construcció i un tercer per residus industrials, amb la voluntat de ser efectius i adequats a cada àmbit. No es pot entendre l'èxit assolit per la recollida selectiva a Catalunya sense aquest instrument fiscal de caràcter finalista que ha aconseguit fins avui amb una taxa relativament modesta incrementar els percentatges de recollida. És evident que el cànon ha actuat com a incentivador per complir amb la jerarquia de residus que impulsa la directiva i la normativa estatal de residus. Per posar unes quantes xifres, els nivells de recollida selectiva actualment es situen al voltant del 46%, quan l'any 2004 es situaven al voltant del 30%. A més, la progressió del cànon en els pròxims anys incentiva que els municipis i tot el sector productiu s'esforcin de forma explícita cap a una millora dels seus sistemes de recollida i gestió de residus per aconseguir l'any 2035 un reciclatge del 65% de residus municipals que es produeixen i que no vagin a disposició més del 10%. De fet, el cànon sobre la disposició de residus ha suposat una recaptació total de 647 milions d'euros des del 2004 fins ara. Un cànon que ha anat variant el seu tipus impositiu i aquest passat 2021 va suposar una recaptació de més de 90 milions d'euros. De tota la recaptació feta durant aquests anys, aquesta xifra que comentava abans, 170 milions d'euros s'han destinat al finançament d'infraestructures de gestió de residus i tota la resta, és a dir, més de 450 milions d'euros, han anat destinats a equilibrar els costos de la gestió dels residus municipals d'acord amb la jerarquia de gestió, afavorint la recollida selectiva dels residus municipals que així tenen un cost de gestió inferior al tractament de l'afecció resta i que aquesta sigui inferior al cost de l'eliminació de la mateixa fracció resta. Tal com està plantejada, la llei de residus i suelos contaminados per a l'economia circular posa en risc el model d'èxit català, ja que l'impost estatal proposat no té actualment la mateixa concepció que el català, en primer lloc, perquè no té un caràcter finalista i, en segon lloc, perquè en el cas de Catalunya suposaria retrocedir un camí ja recorregut. Aquest fet pot tenir uns efectes desincentivadors per al món local, la indústria i l'àmbit de la construcció, de manera que s'aturi la progressió de creixement per assolir els objectius de la Unió Europea en matèria de reciclatge i estalvi dels dipòsits de residus. Cal tenir en compte, a més, que l'actual planificació de Catalunya té en consideració la previsió d'ingressos del cànon de la disposició de residus per poder executar les diferents actuacions programades. Per tant, la modificació de l'actual cànon produiria importants afectacions a la capacitat de polítiques de gestió de residus de Catalunya. Considerem prioritari i obligatori continuar treballant per incrementar la recollida selectiva i defensar l'actual sistema de cànon de disposició de residus de Catalunya. I demanem a tots els grups polítics, al Congrés i al Senat, que no donin suport a aquesta llei en l'actual debat parlamentari. Per tant, per tal de blindar el model de cànon català i alhora que com a Ajuntament potenciem els programes de reciclatge, reducció, reutilització i economia circulant, i seguim donant suport a l'aplicació del cànon que fa l'Agència de Residus de Catalunya. Per això demanem el suport en aquesta moció.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Cartanyà. Per part de Junts, té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, donarem suport també en aquesta moció, que el que demana és que el cànon de residus a Catalunya no se'n sigui substret pel govern de l'Estat amb una altra acció recentralitzadora, no?, en aquest cas. Primer, dir que és un impost i que entre administracions i ciutadans i activitat econòmica es paga i que això sempre costa d'entendre, però que el que busca aquest impost ecològic és incentivar el comportament respectuós amb el medi ambient i això crec que cada vegada estem més convençuts que ha de ser així. I, de fet, el que busca minimitzar i valoritzar tot el que siguin els residus, no? Gràcies al finançament d'aquest impost, que ha anat sent cada cop més elevat, perquè el cànon no ha pujat linealment, sinó que ha pujat exponencialment. En aquests moments el cànon de valorització i incineració està a 29,60 euros la tona aquest 2022 i l'abocador a 59,10 euros la tona. Això no passa a la resta de l'Estat. A la resta de l'Estat el preu d'abocador és molt econòmic i, per tant, aquí tenim unes polítiques molt diferenciades de moltes regions de la resta de l'Estat espanyol. I, per tant, el que busca aquest finançament és implantar la gestió de residus sostenible i, sobretot, en temes municipals. Nosaltres, per exemple, d'aquest cànon, la Mancomunitat on vagi a formar part rebrà una subvenció important de més 40 i escaig milions d'euros per renovar tota la tecnologia de la incineradora, no? I, per tant, el que es busca és portar el menys possible, si pot ser zero abocador, i a buscar altres valoritzacions d'incineració, que amb això també segurament que com a societat catalana hem de fer alguna reflexió en aquests moments i repensar una mica que no tot és cremar, sinó que hi ha incineracions d'alta eficiència i alta energia, com és la Mancomunitat, i que el que busquen és producció d'electricitat o creació de gas, en biogàs, etc. Però tots treballant pel residu zero. En principi, com a grup, estem d'acord en reduir, en reparar, en reutilitzar, en reciclar, en valoritzar, i si hem de portar algú a l'abocador ens ho hem de prendre com un fracàs. Aquí demanem al Partit Socialista Obrer Espanyol i a Comuns que en el Senat ho girin. En aquest cas estan a punt d'expoliar-nos 120 milions d'euros l'any i la por que ens fa és que el cànon de l'aigua, que és de 400 milions d'euros l'any, també el perdem com a Generalitat de Catalunya i com a competència pròpia, passi a ser competència de l'Estat i quan l'Estat reparteix ja sabem que Catalunya sempre en surt perjudicada. Per tant, en aquest cas, defensarem i votarem a favor d'aquesta moció sabent que potser hi hauria faltava alguna cosa de recuperar competències, de tenir més autonomia, de tenir més gestió, de tenir més finançament, però que entenc que tots els que votarem a favor d'aquesta moció també ho compartim de la mateixa manera. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Barberà, per part del PSC. Senyora Ibarra.
Sí, moltes gràcies. Bé, el compromís de reducció dels gasos d'efecte hivernacle fins al 55% el 2030 i de descarbonització de l'economia el 2050 fa del tot necessari actuar sobre aquells sectors generadors d'aquests gasos, entre ells la gestió de residus. Del total d'emissions de gasos d'efecte hivernacle a Catalunya, un 5% es deuen a la gestió de residus i dins d'aquest 5%, la deposició de residus urbans en abocadors representa el 77%. La Unió Europea també, en la seva directiva sobre residus, 2018-850, relativa a l'abocament de residus, fixa que els estats membres adoptaran les mesures necessàries per garantir que el 2035 el màxim de residus municipals depositats a abocadors sigui del 10%. Aquesta directiva fixa també la valorització energètica com un dels tractaments acceptats previs a la deposició en abocador. A nivell estatal, com bé s'ha dit, es va aprovar la Llei de Residus i Sòls Contaminats al Congrés dels Diputats, que contempla un impost estatal de residus que persegueix que totes les comunitats tinguin una fiscalitat dissuasiva per l'encariment del tractament de residus a incineradores i abocadors. L'objectiu és incentivar polítiques de prevenció, reutilització i reciclat dels materials que són les prioritàries en la jerarquia de tractaments de residus marcats per la Directiva Europea. Aquest impost o cànon de residus fa anys que s'aplica a Catalunya i a partir d'ara es convertirà en un impost estatal homogeni amb una tarifa mínima a tot l'Estat. Per què no pot haver-hi 17 impostos de residus diferents? Perquè es podria produir transport de residus cap a les comunitats amb impostos menors de deposició i o tractament. L'Estat ha considerat que cal unificar criteris de fiscalitat ambiental en aquest cas concret i a més ho fa a instàncies europees, és a dir, la homogeneïtzació evitarà el transport innecessari de residus buscant tarifes menors entre comunitats. Tot i que el cànon es converteix en estatal, la Generalitat no perd ni un euro, ni un euro. Per tant, aquí ningú expolia res. Ja sé que això, aquest mantra els agrada molt repetir-lo, però ningú expolia res, sinó que la Generalitat no perdrà ni un euro. Es mantenen els ingressos i el govern d'Espanya s'ha compromès a fer transferència immediata del mateix a les comunitats. La llei tampoc implica cap pèrdua de competències. Per tant, Catalunya no perd ni recursos ni competències amb la creació d'aquest cànon. Si el govern de la Generalitat vol exercir les seves competències en matèria de residus, pot iniciar el tràmit de la nova llei de residus pendent des de fa 3 anys. Si el govern de la Generalitat vol exercir les seves competències en matèria de residus, pot aprovar un nou programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya caducat des de l'any 2020. Si el govern de la Generalitat vol exercir les seves competències en matèria de residus, pot aprovar un nou pla territorial sectorial d'infraestructures caducat des del 2020. Si el govern de la Generalitat vol exercir competències en matèria de residus, que compleixi el Pacte Verd Europeu i la Directiva 2018/850 i s'elimini la moratòria de noves plantes de valorització energètica i ampliació de les ja existents, així com el seu tancament. Ara veig que des de Junts s'intenta minimitzar una mica aquesta posició que es va fer en el Parlament. Aquest fet sí que representa un retrocés, la moratòria i el tancament de les plantes de valorització en el compliment d'acords europeus en matèria de gasos d'efecte hivernacle, així com la creació de nous abocadors a Catalunya. És per tot això que el nostre grup votarà en contra d'aquesta moció. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Per part de la CUP, senyor Vidal.
Gràcies, senyora alcaldessa. Estem d'acord en el que ens exposen, però algunes paraules ens són una mica buides. Les intencions i paraules s'han de traduir en fets i accions a peu de carrer. Ens agradaria veure mesures més valentes per aplicar aquesta economia circular de la que ens parlen. Ens agradaria veure fets que ens mostrin clarament que aposten per aquesta via, que a nivell teòric i retòric la tenen molt clar. Però en l'aplicació dels fets costa de veure que empenyen decidits cap a aquesta direcció. No es tracta només de parlar-ne, sinó de dotar de recursos i mitjans. Les paraules sense els fets són buides. No esperem les seves paraules defensant la transició energètica, esperem veure els equipaments municipals coberts de plaques fotovoltaiques. Igual que no cal que ens parlin d'economia circular, el que volem és veure-la cada dia als barris de Valls. Esperem veure apostes decidides com podria ser el port a port del barri antic i anar madurant el camí cap a una economia circular de veritat. I no oblidem que, per aquí, l'economia circular vol dir promoure la incineració defensant que es valoritza i es produeix energia. És igual de fracàs portar l'abocador que incinerar. L'economia circular comença en el disseny i la producció. Residu zero no vol dir cremar residus, sinó no generar-ne. No ens calen paraules, ens calen apostes decidides des de la iniciativa popular, des de la iniciativa municipal, per a ser-ne pioners que facin de Valls un referent en positiu, per apostes que funcionin i suposin un canvi real cap a aquesta emergència, en aquesta emergència ecològica en què estem vivint. Votarem a favor, tot i que, veient les taulades buides, a més de les plaques, caldria que es posessin les piles, i no la de les contaminants, sinó de les que reutilitzen una i altra vegada. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Per part de Ciutadans, senyora Laiz.
Sí, adelantar que ya votaremos en contra de esta moción, ya que la potestad tributaria la tiene el Gobierno de España y no puede estar condicionada a lo que las diferentes comunidades autónomas estipulen como los cánones, en este caso en el de residuos. Ya existen mecanismos de compensación para los casos en que se afecta a un impuesto propio de la comunidad y, sin entrar en el fondo del tipo de tributo, del que no estamos en contra a nivel estatal, sí que queremos decir que, bueno, la cuantía del impuesto no tiene por qué suponer que, por el hecho de que España sea el recaudatorio, al final Cataluña reciba menos. Y eso es una cosa que se repite mucho en este plenario y que, bueno, el tiempo dará la razón de que porque España recaude, Cataluña no va a recibir, como he repetido, menos.
Moltes gràcies, senyora Laiz. Té la paraula el senyor Jordi Cartanyà.
Sí, res, quatre apreciacions. És veritat que els abocadors generen més CO2, per això nosaltres tenim una taxa, com bé li ha explicat el senyor Martí Barberà, més elevada pel residu que portes en un abocador que no pas el que portes a valorització. Està bé que vulgui que la Generalitat es posi les piles amb les seves competències, però, home, està bé, no?, que el govern de l'Estat ara compleixi les seves competències quan aquí des del 2004 que fem la feina. I tenim un sistema de cànon que ha fet millorar la gestió de residus i, clar, ara, com que se'n donen compte que fem les coses bé, i això va també per la senyora Laiz, que la potestat tributària la té en Espanya. Si, com sempre, la té tard i malament, perquè aquí fa molt de temps que anem per davant, innovant, amb unes taxes que han representat una progressió per la gestió de residus i una millora, i ara, com que les coses funcionen, ara ho implementem a tot arreu i ho fem a la nostra manera sense tenir en compte la manera com ho hem fet nosaltres. M'agradarà veure aquestes taxes quan s'imposin si realment tenen les mateixes característiques de ser un cànon finalista, que el que contribueix és a millorar la gestió dels residus, com bé s'ha demostrat. Com que nosaltres sabem com funciona i veiem que va bé, doncs no cal que ens ho toquin, perquè generalment quan toquen les coses les espatllen, com ha passat amb la llei de l'habitatge, com ha passat amb tantes i tantes lleis progressistes que han aprovat el Parlament de Catalunya i que vostès s'han ocupat de recórrer-les, portar-les al TC perquè les suspengui, i al final qui pilla i qui pringa són els ciutadans, perquè tenen unes lleis que anaven al seu favor, però com que la competència és d'Espanya, doncs aquí aguanta el ciri cadascú el seu.
Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? Entenc que no, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Vots a favor i 5 en contra.
Molt bé, doncs passem al punt 10, que és la moció presentada pel grup municipal socialista Candidatura de Progrés en defensa de la inclusió financera i bancària per a la gent gran de Valls. Té la paraula el senyor Albert Soriano.
Moltes gràcies, alcaldessa, i bona tarda a totes i a tots. Abans que res, aclarir que hem arribat a un acord amb el govern per modificar els acords que la moció planteja i que suposa que decauen els acords segon i tercer, ja que proposa unes mesures que no es poden executar aquí a Valls i que, per circumstància, que explicarà molt millor el senyor Barberà, i en segon lloc afegiríem un acord que té el següent contingut. En el termini màxim de 3 mesos, l'Ajuntament haurà de donar compte a la Junta de Portaveus dels contactes amb les entitats bancàries i dels resultats d'estudi. Així doncs, la moció que debatem ara tindria aquests acords. Això per una banda. Per l'altra, i entrant ja en el fons de la moció, soy mayor pero no idiota. Amb aquest lema, Carlos San Juan va iniciar una campanya per exigir a les entitats bancàries que atenguin més i millor a la gent gran. El tancament massiu d'oficines i caixes de tot l'Estat, a Valls i a l'Alt Camp també, junt amb la precarització dels treballadors i treballadores del sector i la sobredigitalització dels seus serveis, han provocat un deteriorament de la qualitat de l'atenció al client, afectant especialment la gent gran, col·lectiu que més ajuda necessita per fer ús de les noves tecnologies. Una manifestació clara de les desigualtats socials que genera l'escletxa digital. Per posar una dada, un 35% dels majors de 74 anys no s'ha connectat mai a internet. És imprescindible mantenir, per una qüestió essencial d'equitat i distribució territorial i de barri, una xarxa suficient de caixers a tot el municipi per garantir la normativa que regula el dret d'accés als serveis bancaris i que la desertització bancària no greugi les conseqüències de l'escletxa digital. A la nova agenda del consumidor, desenvolupada pel Reial Decret 1/2021 de 19 de gener, subratlla la necessitat d'abordar les necessitats específiques del consumidor que requereixin una major protecció del mateix, plantejant mesures com garantir l'assequibilitat de productes, béns i serveis, així com adoptar un enfocament just i no discriminatori en la transformació digital. El passat 21 de febrer, el sector bancari i el Govern de l'Estat van firmar el nou protocol sectorial pel qual s'adopten un conjunt de mesures per resoldre l'exclusió financera fruit de l'exigència del govern de Pedro Sánchez per tal que aquest sector revisés la seva estratègia per garantir la inclusió financera de la gent gran i oferir-hi noves solucions. També des de la Generalitat s'han proposat algunes mesures en aquesta direcció. Ara és el torn de l'Ajuntament de Valls. És per això que demanem a aquest ple l'aprovació d'aquesta moció que té com a objectius la instal·lació de caixers automàtics en edificis o espais municipals, especialment en barris on es detecti una mancança considerable d'aquests dispositius, i prèviament també demanem que es faci un estudi per saber quina és la realitat al nostre municipi i als nostres barris, així com que l'Ajuntament insti els bancs a reforçar els recursos d'atenció al client. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soriano. Per part del govern té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí. Bueno, primer, deixi'm dir, vull dir, si els dos punts han caigut, no cal explicar el per què. Són dos punts que en principi hem negociat i que no són motiu ara ja en aquests moments de debat. Nosaltres veiem que com a ciutat de Valls tenim un punt diferent en quant al tema de caixers, però que estem disposats i de fet ja ho estem treballant, quants caixers tenim i quants n'hi havia i quin moviment hi ha hagut, etcètera, etcètera. D'acord? Per tant, cap problema que en tres mesos puguem tenir una mica estudiat tot aquest procés i siguin molt sensibilitzats amb el tema de l'atenció que puguin donar a les nostres entitats bancàries, a la nostra gent gran, només faltaria. I de fet aquí és on podem trobar-nos i podem ficar-nos en contacte amb les diferents entitats. Ara tenim unes dades per sobre que s'han de contrastar, però la majoria d'oficines tenen oberta la caixa tot l'horari d'obertura. Però bueno, això ho mirarem de certificar i per tant com a govern, bueno, en aquest cas estem interessats a que si hi ha alguna millora que es pugui aportar a negociar amb les entitats bancàries locals, allò que mentrestant estarem esperant de si a nivell d'Estat o de normativa de Generalitat o depèn de qui li deixin fer la normativa, doncs puguem deixar-ho encara més clar del que puguem negociar a nivell local. El fet de deixar espais per a caixers automàtics és possible, no? Per exemple, la passada legislatura la Diputació van fer un conveni amb 12 ajuntaments on l'Ajuntament pagava la meitat del caixer, la Diputació l'altra meitat i una entitat bancària feia la gestió, no? Per tant, en un municipi on no hi ha un caixer, potser l'Ajuntament podia fer aquesta inversió. Jo, en aquests moments, pagar mig caixer amb una entitat bancària ja hi posaria una mica de dubtes. L'altra cosa és que una entitat bancària es demanés un espai nostre municipal per ell posar un caixer. En aquests moments, com que tenim les 7 oficines bancàries, jo aquest apartat el veig complicat. Ara, no ens importa fer l'estudi i veure com està la situació i veure l'evolució i els canvis que han fet, no? El que sí que torno a repetir, que insistim i que sí que estem d'acord en com defensar la nostra gent gran en tot allò que els obri les portes i no es quedin fora de tot aquest moviment d'automatització, de digitalització, etcètera, etcètera. Per tant, en aquest sentit, agrair retirada del 2 i 3, a l'1, compromís a fer l'estudi I sabent que allò dels caixers segurament no serà una problemàtica massa concreta de la nostra ciutat, però sí allò de l'atenció a la gent gran a les oficines de la nostra ciutat.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Per part de la CUP, té la paraula el senyor Xavier Anglès.
Sí, res. Abans de res, comentar-los que haguéssim agraït que haguessin tingut la deferència d'informar la resta dels grups d'aquests acords, ni que hagués sigut uns minuts abans de començar el ple. En tot cas, el passat 21 de febrer, arran de les queixes de les associacions de persones consumidores i associacions de gent gran, es va ampliar el protocol estratègic per a reforçar el compromís social i sostenible de la banca, aprovat l'estiu passat, i es va incloure una sèrie de punts que obliguen a les institucions financeres a ampliar l'horari d'atenció al públic, donar un tracte preferent a la gent gran i fer formació al personal per millorar el tracte amb la gent gran. Alhora, s'està elaborant un projecte de llei de serveis d'atenció al client. Des de la CUP, creiem que aquest és l'espai on es pot obligar els bancs a donar un servei d'atenció al client de qualitat a les persones grans. Per tant, és evident que en aquesta moció el PSC posa sobre la taula una problemàtica present a l'agenda pública, que no és alta que la bretxa digital en la que es veuen sotmesos bona part de la gent gran a l'hora de relacionar-se amb els bancs. No obstant, tot i que compartim el plantejament, diferim amb les formes. Els acords de la moció inicialment parlaven de bonificar els bancs perquè atenguin més hores al públic o en el cas que incorporin caixers en equipaments municipals. Nosaltres creiem que la banca ja té els beneficis suficients i que no ha de ser l'Ajuntament qui l'ha de finançar. Poder ser atès és un dret de qualsevol client i, per tant, forma part de les pròpies obligacions de les diferents institucions financeres. Per tant, són els bancs els qui s'han d'adaptar a la gent i no a l'inrevés. Pensar que ha de ser l'administració pública la que ha d'assumir el cost de facilitar i bonificar els bancs per poder donar cobertura a la ciutadania és la major derrota que podem tenir davant dels grans beneficis que obté la banca, a costa justament de tots nosaltres. O regulem tot allò que es necessita, que és necessari per viure, o hi ha gent que no hi té accés. Els posaré un exemple molt proper. Tothom pot entendre que s'ha hagut de regular el preu dels testos d'antigen, ja que era inviable deixar-ho al lliure mercat. Doncs de la mateixa manera, hem de regular altres coses igual de bàsiques, importants com poden ser la banca, el treball o l'accés a l'habitatge, per posar uns exemples. Per tot això, des de la CUP hi votarem en contra. Creiem que el que hem de fer des del consistori és exigir als bancs que donin un bon servei d'atenció al client i que en cap cas l'Ajuntament ha de fer-los la feina ni ampliar els seus beneficis. Al final, no sempre ha de guanyar la banca. I, per tant, els animem a fer una llei de serveis d'atenció al client que posi la persona al centre i no als bancs. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Anglès. Per part de Ciutadans, senyora Laiz.
Sí, senyora alcaldessa. Nuestro voto a esta moción será a favor, ya que toda medida que se haga para facilitar la vida de nuestros mayores contará siempre con nuestro apoyo. Los recortes de horario de atención directa en las entidades bancarias y el cierre de algunas de sus oficinas están afectando directamente a uno de los principales usuarios de estos servicios, las personas mayores. La principal causa es la dificultad que tiene este colectivo para utilizar las nuevas tecnologías que generalmente emplean estas entidades para realizar la mayoría de las transacciones. Actualmente, la mayoría de las sucursales de los principales bancos, con la excepción de algunas pocas entidades, el tiempo de atención es solo de 2 horas al día, lo que ocasiona que se formen largas colas de personas mayores para actualizar su libreta, cobrar un cheque o realizar cualquier tipo de transacción e incluso en algunas no hay atención presencial y en la mayoría de los casos los remiten a los cajeros automáticos, que en muchos casos no saben utilizar o les cuesta entender su funcionamiento. Asimismo, también se da la asistencia de apuntes en sus cuentas que no saben descifrar, lo que les supone una falta de control de sus extracciones de dinero o pagos. Además, esta dificultad se agrava en las personas mayores que tienen algún deterioro por la edad o algún tipo de discapacidad, dado que los cajeros no son accesibles para todos. Por ejemplo, las distancias a las pantallas y teclados son complicadas para personas con movilidad reducida o los procedimientos no son sencillos para personas que tienen alguna discapacidad sensorial. Y para superar esta dificultad, los mayores no cuentan en muchas ocasiones con ayuda personalizada que les facilite el uso de los cajeros o les permita entender los apuntes en sus cuentas u otro tipo de operaciones. Para solventar esta circunstancia, el uso de cajeros debería tener un sistema sencillo, accesible y estandarizado, o al menos debería de haber personal de apoyo suficiente. Asimismo, es importante reforzar la formación en las TIC dirigida a personas mayores, adaptándola a este colectivo de manera que les permita, en la medida de lo posible, ser autónomos en sus gestiones bancarias o administrativas. Estos problemas a los que se enfrentan nuestros mayores no solo sucede en las entidades bancarias, sino también en la realización de gestiones administrativas, especialmente ante el auge de los procedimientos electrónicos, lo que es una responsabilidad directa de la propia Administración. Las instituciones públicas tenemos la obligación de defender el bienestar de las personas más vulnerables, defender sus derechos y fomentar su autonomía personal con los medios, servicios y asistencia que requieran. Por tanto, debemos implementar políticas que colaboren con las distintas entidades bancarias y en la propia Administración para hacer efectiva la autonomía personal que permite revertir en la medida de lo posible esta situación de clara discriminación hacia el colectivo y humanizar la digitalización. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyora Laiz. Hi ha alguna altra intervenció? Sí, senyor Soriano.
Sí, gràcies, alcaldessa. Senyor Barberà, hem retirat aquests punts perquè volem que aquesta moció prosperi de forma unànime, perquè és un tema molt important, com ha dit el senyor Anglès, és un tema que està d'actualitat i, per tant, nosaltres volem que aquesta moció prosperi. I, en segon lloc, nosaltres no parlem de pagar a ningú, ni pagar per caixers ni per res. El que demanem en el primer punt és cedir l'espai. Per tant, és una tasca del govern, és una tasca vostra, que facin tot el possible per assegurar que no hi ha una contraprestació en aquest sentit i, per tant, que hi hagi una cessió de l'espai. Són conceptes molt diferents. I, per últim, nosaltres farem un seguiment de la moció, d'aquest estudi que proposem, i no descartem presentar una altra moció al llarg de la legislatura en aquest sentit, més que res perquè en la legislatura en passat ja vam presentar un prec demanant justament a la cessió d'espais per caixers automàtics en aquest sentit i veiem que no va tenir gaire sort aquest prec i per tant insistirem en aquesta matèria com ho fem amb altres matèries. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs entenc que passem a votació.
Vots a favor? Vots en contra? 16 vots a favor i 3 en contra.
Moltes gràcies. Doncs passaríem a l'últim punt, que és precs i preguntes. Per part del PSC, algun prec?
Sí, tenim un prec. Fa uns dies va sortir la notícia que la província de Tarragona havia estat perceptora de 11 milions d'euros en algunes ciutats, si no recordo malament, Tarragona, Reus, el Vendrell i Tortosa, per actuacions de transport sostenible i zones de baixa emissions en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya. Aquestes subvencions hi podien acollir aquells municipis de més de 50.000 habitants, però també s'hi podien acollir els municipis de més de 20.000 habitants amb serveis de transport públic col·lectiu urbà i pla de mobilitat vigent i aprovat a la data de la presentació. Nosaltres entenc que podíem entrar per més de 20.000 habitants, podíem entrar per tenir un transport col·lectiu urbà, però evidentment no tenim un pla de mobilitat vigent, de mobilitat sostenible vigent. Per tant, quin és el prec que els hi fem? En aquest semestre hi haurà una mobilització molt, molt important de recursos del govern d'Espanya provinents dels fons europeus. I, per tant, els hi demanem que facin totes les accions que siguin necessàries per adaptar la nostra normativa, per adaptar els nostres plans municipals en diferents àmbits, perquè puguem acollir-nos en aquestes subvencions. No són menors. Per exemple, nosaltres tenim pressupostat o projectat un carril bici que s'hauria pogut adaptar a aquestes subvencions, que hauria pogut ser perceptora d'aquestes subvencions. Per tant, sisplau, facin una ullada, facin una revisió. Crec que des dels serveis de la casa això es pot fer, de quines són les eines que necessitem per poder acollir-nos en aquestes subvencions. Gràcies.
Molt bé. Per part de la CUP, hi ha algun prec?
Hola, bona tarda. Nosaltres tenim tres precs. El primer és aquesta passada setmana l'Ajuntament va presentar les diverses propostes de cara al 8 de març d'aquest any. Les propostes per aquesta jornada reivindicativa han estat més encertades. Tot i així, la CUP vol fer una proposta per treballar des de la transformació col·lectiva a través de les entitats i que aquestes propostes esdevinguin actes de transformació real cap al respecte i la consideració. Així com les empreses privades de més de 50 treballadors doncs, estan obligades a dissenyar i comptar amb un pla d'igualtat, creiem que és igual d'important que les associacions i entitats del poble comptin amb comissions liles i protocols clars sobre com han d'actuar en casos de situacions de violència de gènere, agressions sexuals i que fomentin una igualtat real de gènere. Des de la CUP creiem que això és una necessitat i fem aquest prec, com hem anat fent al Consell de Dones i a la comissió informativa corresponent, per demanar-vos que de cara al proper any 2022 s'exigeixi, com a condició sine qua non, tenir comissió Lila i protocol de prevenció d'agressions masclistes a les entitats que tenen un conveni amb el consistori i amb número d'associades elevat, com podria ser l'UAF o les colles castelleres, per exemple, i que, d'altra banda, s'obri una línia de subvencions per a aquelles entitats més petites que no disposin dels recursos econòmics suficients per desenvolupar ambdós requisits. Creiem que l'objectiu final ha de ser comptar amb un teixit associatiu conscienciat sobre la importància i necessitat d'haver de tenir aquestes eines de transformació i que sigui des de l'Ajuntament que es pugui plantar les bases per fer l'acompanyament a aquestes entitats i associacions. Un segon prec, que és un prec un pèl solidari, demà l'Albert, el veí de Valls acusat d'injúries a la corona per sumar-se a la campanya amb el hashtag Corona Siau l'any 2017 i fer un tuit contra Felip VI, declararà davant l'Audiència Nacional a Madrid. La Fiscalia li demana una pena de 4 mesos de multa amb una quota diària de 6 euros i la inhabilitació de dret del sufragi passiu que no li permetria presentar-se llistes en unes eleccions. Per la CUP aquest fet és molt greu, coarta la llibertat d'expressió d'un ciutadà del nostre poble i, per tant, volem fer un prec a l'equip de govern demanant que es solidaritzi amb l'Albert i amb totes les víctimes de la repressió exercida per aquest estat opressor. I un tercer prec i l'últim, aquest prec que d'una manera o altra doncs, anem repetint cada any, i és que aquest 2022 ja fa dies que sabem que està confirmada la presència doncs, de l'exèrcit a l'espai de l'estudiant, el qual se celebrarà els dies 10 i 11 de març i recupera la presencialitat. Per cert, un espai molt necessari per treballar l'orientació dels i les nostres joves. L'IEF és qui organitza aquest esdeveniment i cada any ens dona el mateix argument. L'exèrcit és una entitat que té un centre docent, per tant, té tot el dret de venir. Segons ells, no li poden barrar el pas, sinó simplement fer-los complir el codi ètic que no permet la difusió d'elements bèl·lics o que fomentin la violència. És a dir, que els militars no poden anar amb uniformes ni armes. L'equip de govern ens diu que això és el màxim que poden fer com a ajuntament. Contràriament, des de la CUP, considerem que la pròpia presència de l'exèrcit ja és una mostra d'elements bèl·lics que atempten contra la pau i els drets humans. I per això, des de la CUP, creiem que cal buscar la manera de recolzar l'IEF per privar l'entrada a gent armada, tal com es va aprovar amb la moció 55/11 del Parlament de Catalunya sobre la desmilitarització de Catalunya, aprovada per majoria absoluta per Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú, Podem i CUP Crida Constituent, el 14 de juliol del 2016. També al Parlament es va aprovar la proposta de resolució el 18 de setembre del 2020 per la construcció de la cultura de la pau i la desmilitarització i la que vàrem aprovar al ple de Valls el 27 de febrer del 2017. Així doncs, fem aquest prec perquè deixeu de passar-vos la pilota entre uns i altres i perquè fem front comú i ens posicionem en contra de la presència d'aquells que venen a fer-nos les guerres. Just avui, que hem fet la lectura de la declaració institucional i hem explicitat el rebuig a la resolució militar dels conflictes, l'aposta ferma per una cultura de pau i no deixar que aquells que ens han atonyinat i menyspreat ens passegin tranquil·lament per casa nostra. I, evidentment, tornar a convocar, com aneu fent sempre, a menys de 2 setmanes vista de la inauguració de l'Espai de l'Estudiant, la Comissió d'Ètica, que és demà, com ja deveu saber, és una manera de cobrir l'expedient, però amb zero intenció de fer res per aquest tema. En tot cas, la CUP no hi faltarà a la cita. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet. Per part de Ciutadans, hi ha algun prec? No, doncs, senyor Barberà.
Sí, respecte a la petició de la senyora Rosa Maria Ibarra de que estem alerta dels fons europeus, i precisament aquesta convocatòria es va desestimar anar-hi no pas només pel pla de mobilitat i sostenible, sinó que en tota convocatòria tenim un equip tècnic amb assessors externs que valorem a aquelles convocatòries on podem anar. I bàsicament hi ha un principi, que és que sovint tinguem nosaltres ja finançament per poder-hi anar, no? Aleshores, poden sortir moltes línies, moltes convocatòries interessants, però nosaltres tenim unes línies d'actuació, unes línies de govern, i de fet ja n'hem demanat dos de subvencions de Next Generation nosaltres, d'acord? I n'estem treballant dues més. Per tant, estem en aquesta línia i, vaja, si vostè mira els acords i les despeses i quan nosaltres donem compte dels acords de Junta de Govern, etc., veurà que tenim contractada un assessorament extern especialitzat precisament perquè ajudi a tot el funcionament en aquest sentit. Aquelles oportunitats que ens hi podrem afegir amb garanties ens hi afegirem i aquelles oportunitats que no, doncs no ens hi podrem afegir. Tot i això, el transport sostenible sàpiga que, com que l'hem de licitar, estem en un procediment de què podem fer i què no podem fer per millorar-ho. Per tant, estem alerta d'aquestes convocatòries.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Barberà. La CUP va entrar un seguit de preguntes per instància. Té la paraula el senyor Barberà. Ai, el senyor Ayala.
Sí, bona tarda. En referència a la pregunta escrita formulada, com deia l'alcaldessa, pel grup municipal de la CUP, en referència als capgrossos escolars i per tal no només de donar resposta, sinó de portar algunes dades més, informar-los que la proposta de projecte va sorgir en aquest cas de la Comissió Participativa de les Escoles, sent el projecte central d'aquest grup de treball per a aquestes decenals del 2021-1. En aquest sentit, en les reunions de coordinació entre la Direcció Artística de les Decenals i els dos caps de comissió d'aquesta àrea, des de la coordinació, es va proposar, amb el vistiplau dels caps de comissió, l'imatge Ferran Rei per desenvolupar els treballs. En aquesta és la referència a la pregunta que vostès feien. Creient en aquest sentit que la seva trajectòria artística l'avalava i que altres treballs realitzats amb anterioritat a la ciutat, com és el recent cas dels Gegants Petits, havien resultat amb èxit. Així, en aquest sentit, es va encarregar el projecte de creació dels caps dels 12 nans a aquest creador per un import de 6.081 euros i, addicionalment, informar-los també que en la resta del projecte aquesta part quantificada amb un total de 15.894,74 euros, per ser exactes, hi han participat diversos professionals i entitats locals en tots els altres aspectes que tenen a veure amb aquest projecte, el vestuari, el calçat, la composició i interpretació musical, la coreografia, l'assessorament històric o els audiovisuals, entre d'altres. En resum, doncs, en termes general, del total dels 21.976,41 euros del projecte, podríem dir que el 72,32% del mateix ha estat realitzat per creadors i creadores locals. A banda, més, informar-los que la Comissió d'Escoles ha destinat un total de 4.718,86 euros, en aquest cas a la reparació i posada a punt del bestiari escolar de la ciutat amb motiu de les decenals i que en aquest cas majoritàriament s'ha encarregat i proveït mitjançant dos tallers d'imatgeria local. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. I fent resposta a la segona pregunta que feien, dir que les contractacions que es fan des de les decenals les encarrega la Fundació de les Decenals. L'informe de l'arbre del Fornàs està fet per una enginyera forestal col·legiada amb el número 4.861 i el cost va ser de 484 euros més IVA. I per donar resposta a la segona instància del 18 de febrer té la paraula la senyora Sònia Roca.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Respondré les preguntes referents a la taula de barri antic. Quantes vegades s'ha reunit la taula del barri antic durant aquesta legislatura? Han sigut un total de 6 reunions, dues primeres abans de pandèmia. La primera va ser l'11 de desembre del 19 i la segona el 19 de febrer del 20. Després ja se'n van fer tres de telemàtiques, una el 23 de setembre del 20, una el 17 de març del 21 i l'altra el 18 de maig del 21. I l'última, com vostès deien, va ser el 28 de juliol del 21, que ja es va recuperar el format presencial i es va realitzar a la Biblioteca Carles Cardó. Segona pregunta, segons el que es va pactar s'havia de fer cada dos mesos, per què no es compleix? A mode d'antecedent, la passada legislatura es va iniciar la taula del barri antic per l'elaboració del pla estratègic del barri antic, un document que es va tancar a finals de la primavera del 19. El document estructurat en els diferents àmbits de debat de la taula, planejament, habitatge, espai públic, cohesió social, activitat econòmica, patrimoni i cultura, acaba amb una sèrie d'accions en cada àmbit amb una priorització temporal. En aquesta fase d'elaboració del document hi van participar un total de 18 entitats, a més dels representants de grups polítics municipals, regidors i tècnics municipals, que es van reunir periòdicament d'octubre del 18 al març del 19. Jo mateixa hi vaig participar, diria que vostè, senyor Anglès, també com a membres en aquell moment de l'Associació del Barri Antic. Aquesta legislatura, amb el document ja tancat i elaborat, la funció de la taula del Barri Antic quedava reduïda a fer el seguiment del pla, motiu pel qual es va optar per intentar fer una taula més àgil i operativa amb les associacions de veïns del barri antic i del Portal Nou com a interlocutors principals, a més de representants dels grups polítics municipals i obrir-la a altres entitats quan pel tema a tractar fos així necessari. Es va marcar una periodicitat inicial de 2-3 mesos. Degut a algunes situacions complicades viscudes al barri antic, que coneixem tots, amb pics de conflictivitat elevats en alguns moments i sobretot en època de confinament i especialment a finals de l'any 20, s'ha fet el seguiment d'aquestes situacions fora de l'àmbit estricte de la taula del barri antic, amb reunions amb les associacions i comerciants amb una periodicitat flexible i diria que molt pel damunt d'aquests 2 mesos. En aquesta línia, la de donar resposta al dia a dia del barri, es va crear un grup de WhatsApp amb les representants veïnals i diferents regidors del govern. Per tant, hem donat resposta dins i fora de la taula, el dia a dia dels veïns i les veïnes, entre les que m'incloc, dels comerciants i altres agents que hi fan vida, més enllà de donar compte de les accions del pla estratègic, que és l'objectiu principal d'aquesta taula, atès que totes les polítiques impulsades en aquesta legislatura estan enfocades a donar-hi compliment. Tornant al pla estratègic, no em vull extendre i, per tant, no faré referència a les accions que no són pròpies del meu àmbit o en les que no he participat directament, però a mode d'exemple els diria que una de les últimes accions impulsades és el projecte Redire. El senyor Barberà els hi podria explicar amb més detall, amb l'associació Egueiro, que treballa amb drogodependències i exmenors no acompanyats. Aquest projecte es va presentar a l'última taula del barri del juliol passat i el passat 13 de desembre vam fer una primera reunió de seguiment al local de l'associació del barri antic. Recordar també que l'associació Egueiro s'ha instal·lat al barri en un dels locals que havia estat més conflictiu a l'inici d'aquesta legislatura i que tots coneixen, que està al carrer de Sant Antoni a l'aparcament de la Matalaueta, perquè ens entenguem tots. També en aquesta mateixa línia, a finals de l'any passat, va tancar un altre local conflictiu a la zona del Portal Nou, que juntament amb el del carrer de Sant Antoni eren dos dels focus que generaven més inseguretat al barri. Amb el POM aprovat també s'ha fet el pla especial, aprovat provisionalment, que regula l'emplaçament de clubs i associacions de consumidors de cànnabis i altres substàncies tòxiques. Pel que fa al patrimoni, s'ha iniciat l'obra de consolidació de l'Església de Sant Francesc, de la que ja disposem del projecte de la segona fase, acció 16.3, prioritat mitja. En breu començarà l'obra de recuperació de la muralla de Sant Antoni i l'urbanització de l'entorn. S'ha tancat la fase 0 del concurs d'idees de la muralla de Sant Francesc. Aquestes dues accions estaven contemplades amb prioritat alta. S'ha finalitzat la consolidació dels arts gòtics de l'entorn del Museu Casteller. La setmana passada van iniciar-se les obres de millora i ampliació del refugi antiaeri. S'ha redactat el projecte d'una primera fase de consolidació del graner del Carme. S'ha realitzat l'estudi arqueològic de Ca Pedró per la seva recuperació com a escola de música. S'ha acordat l'adquisició de l'immoble de Ca Ferran el Call. Pel que fa a patrimoni privat, també tenim bones notícies. Aquest febrer s'han iniciat les obres de restauració de la façana de Calla Onar a la plaça dels Alls i a finals d'any van iniciar-se les de la cooperativa d'habitatges La Titanya amb la rehabilitació de Car Robuster a la plaça de les Garrofes. Obra amb què l'Ajuntament col·labora amb una subvenció de 60.000 euros aquest any 22. Seguint amb el planejament, s'han impulsat i aprovat definitivament dues modificacions puntuals de planejament a l'entorn del Museu Casteller, plaça del Blat, plaça de l'Oli, l'Esperdanyers 21 i la que afecta un total de 6 immobles en ruïna al carrer Sant Oleguer del 6 al 12 i al carrer de Sant Antoni 7 i 9, on està previst l'esponjament, la creació d'espai lliure de qualitat, acció 7.1, prioritat alta d'aquest pla estratègic, i un nou vial fins al carrer de Sant Antoni. De tots aquests immobles ja s'ha iniciat l'expropiació. Amb la publicació del POM el passat mes d'agost s'han iniciat les expropiacions a la plaça de l'Oli, Pau 23, acció 1.2, prioritat alta. També s'està estudiant la modificació de planejament que afectaria l'illa de cases de Ca Pedró, que s'ha estudiat al detall, on l'estudi arqueològic confirma algunes de les intuïcions prèvies que ja teníem. Seguint amb el planejament, l'any passat es va encarregar al Centre de Recerca Urbana del Camp l'estudi urbanístic a l'entorn de l'Església i la plaça de Sant Francesc. També s'han iniciat els treballs de l'àmbit del PMU 08, aparcament del barri Vell, acció 1.1 de prioritat alta del pla estratègic. Pel que fa als equipaments, s'ha instal·lat l'OME, el local de Ca Mercader, s'han iniciat els treballs per ubicar l'Escola de Música Ca Pedró i s'ha adjudicat l'obra de l'Espai Jove a la plaça de les Escudelles, acció 11.3 de prioritat alta. Pel que fa a polítiques per incentivar la rehabilitació i la recuperació d'immobles, s'ha incrementat la partida de la subvenció, acció 4.1 prioritat alta. Es van modificar les bases de manera que fossin també subvencionables els enderrocs necessaris per a la rehabilitació i altres despeses relacionades com les ocupacions de via pública. Aquesta política ha portat resultats ben visibles amb la rehabilitació de l'edifici cantoner de la plaça dels Escolans, que hem vist aquests dies, però sobretot a la zona de Peixateria i Fornou, amb la rehabilitació de Cal Lleonard, que ja hem comentat, la construcció d'un edifici de nova planta en 3 habitatges al carrer Fornou, la rehabilitació de la façana a l'edifici de la farmàcia Viscasilles o la rehabilitació i posada en ús de 6 habitatges a l'edifici de Cala Mercè al mateix carrer Fornou, o els treballs que s'han iniciat fa poc al carrer Peixateria i que també suposarà la creació de nous habitatges. No m'allargo més. Evidentment estem lluny, encara estem lluny de la situació que tots ens agradaria, però cada dia ens hi anem acostant una mica més. I pel que fa a la tercera pregunta, perdoneu, quina intenció hi ha de donar continuïtat a aquesta taula de barri antic per part de l'equip de govern? Sempre i quan, ja us he comentat que m'agradava ser flexible, però sempre i quan els veïns no ho demanin abans o hi hagi alguna situació d'urgència que requereixi la seva convocatòria, la intenció és convocar-la després de Setmana Santa. No puc donar una data precisa perquè, a més dels temes del dia a dia del barri, la idea seria presentar un avanç de la diagnosi de l'estat físic dels immobles que estem elaborant i que contempla 3 potes, que ja vam presentar. Una d'elles és la diagnosi que s'està fent de façanes. Dependrà, doncs, del grau de maduresa d'aquest treball, la convocatòria de la propera taula. I la idea també seria fer-ne una altra de seguiment estricte del pla estratègic a la tardor. Amb això.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Roca. I ara, per acabar aquest torn de pregs i preguntes, hi ha un ciutadà que ha demanat poder intervenir en aquest ple, que és el senyor Anton Ubedagai, amb representació de l'associació Centre Estudis Llibertaris CGT de Valls. Té la paraula el senyor Ubeda.
Bé, com som una associació, en principi prendrà la paraula el company Gerard Nogués. Gerard Güell. I després seguiria.
El tema de cultura el portarà Ton. En aquest cas, primer ja tenim mitja resposta de part de la senyora alcaldessa del tema de l'arbre, però seguim sense entendre'l. Llavors, primer voldríem saber aquesta col·legiada que ha fet aquesta anàlisi d'aquest arbre dient que està malalt, voldríem veure l'informe sencer, voldríem tindre informació exacta d'aquest informe i a més saber quina empresa va fer la massacre amb aquelles arrels per després no trasplantar, que es va trasplantar a través de la pressió pública. Aquesta seria una. Després, la segona, quina actuació s'ha fet amb les persones sense sostre durant les desenals o la setmana dels barbuts, que hem tingut coneixement de casos de sarna novament al poble. I després, la part laboral, que és la que més ens afecta dintre del que és el Centre d'Estudis Llibertaris, com a associació que estem, que formem part dintre del grup de la CGT, volem saber què ha passat amb la sentència que hi ha de nul·litat a Vallgenera i per què l'equip jurídic de l'Ajuntament no es va presentar al litigi, això ho fica a la primera plana de la sentència, no sé si sou coneixedors, us ha arribat, que ens donen la nul·litat per al tema dels contractes encadenats que està fent l'Ajuntament a través de programes d'ocupació. Durant uns anys s'han anat canviant els programes, que si prospectores de barri antic, que si ajudes de dintre d'activem els col·lectius de dificultats en especials... Bueno, anem encadenant contractes que són en frau llei. Llavors, això no ho dic jo, això ho està dient la sentència 988-2021, que la teniu de tindre en constància. A més, ve avalada per la sentència del Superior de les Palmes, que és el recurs 659-2007, i ens agradaria saber si amb els diners municipals fareu un recurs al Superior de Catalunya havent-hi ja un aval de la sentència del Superior. Aquesta és una de la part de la laboral. A més, saber quants contractes amb frau llei tenim ara mateix a l'Ajuntament per programes encadenats, quants falsos autònoms, perquè també ens afecta dintre de les licitacions, sigui amb gent gran, sigui al centre cívic, i sigui amb programes de l'Escola de Música o de Cultura, perquè això també ens està passant i ho estem analitzant i estem veient que hi ha autònoms que només facturen per l'Ajuntament a través d'una licitació i haurien de ser plaça estructural. Suposo que no voleu modificar la massa salarial, perquè ja sabem que tenim l'Arsal, però després del que ha passat d'aquestes desagals, seguim demanant la dimissió del senyor Bertran i, lògicament, si veiem aquests contractes encadenats i veiem aquest frau llei, haurem de demanar la dimissió de contractació de l'Ajuntament. Aquesta és la part que ens afecta de la primera pregunta. I ara, si no us importa, passem a Cultura, que ho portarà al torn. Gràcies.
Bé, a la part de Cultura voldríem saber com és que fa 6 mesos que no hi ha programació als teatres de Valls, a part de les festes d'esnals, la programació de festes d'esnals. Sabem que hi ha hagut gent i un col·lectiu de dones que volien actuar pel 8 de març. L'espectacle es va fer per desenals, jo no recordo cap de vostès a veure l'espectacle, però el volien fer pel 8 de març al Teatre Principal. Se'ls ha dit que com el teatre està tancat, els teatres estan tancats, fins a finals d'abril no el poden representar. I voldrien saber què està passant a Cultura i qui gestiona aquests temes. Aleshores, també tenim... El tema de les declaracions del senyor Marc Ayala a Catalunya Ràdio sobre els pics de la pandèmia després de les festes desenals, dient que era un comportament, jo crec que raonable, les seves paraules textuals. No sé si l'equip de govern segueix donant suport a aquestes declaracions, ja que això vulnera el capítol 3 de la Constitució espanyola sobre els principis rectors de la política social i econòmica. Realment amb el seu article 43. Si bueno, els llegeixo, si no el busquen, ja farem. I, per últim, demanar a veure si l'equip de govern segueix donant suport al càrrec de confiança, que és el senyor Bertran, com a coordinador de serveis culturals, ja que ens ha arribat que hi ha moltes entitats de Valls que estan molt a disgust amb aquesta persona i que la consideren persona no grata per la ciutat i la cultura de Valls. Realment, si seguiran donant d'això, preguem que ho recapacitin i facin alguna cosa, sisplau. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ubeda i senyor Gerard, me sembla que m'ha dit. Bé, agraïm doncs, bueno, les aportacions que han fet. Jo els hi agrairé si ens poden deixar les preguntes, totes les que ens han fet, perquè com bé diu el reglament de participació, l'article 26, l'apartat 5, doncs ens emplacem a parlar amb vostès, fem una reunió i parlem de tots els temes. Aquest és un govern, jo particularment, que quan hi ha un conflicte m'agrada poder parlar amb la gent, portar i trobar les màximes solucions. Per tant, ens emplacem doncs, en les properes setmanes a parlar-ne i trobar una solució per tot. Jo sí que els agrairia si demà poden entrar per registre o si em volen deixar les preguntes, m'ho poden fer ara mateix, d'acord? Bé, doncs moltes gràcies a tots i s'aixeca la sessió i farem-ho de via SAM. Ja ho feia tot, això no? Bé, doncs, bona tarda. Comencem aquesta Junta General Extraordinària d'Accionistes de la SAM, Baix Infraestructures, Aparcaments i Serveis. El primer punt és el cessament d'un vocal del Consell d'Administració. I el segon punt és el nomenament d'un vocal del Consell d'Administració. Fem els dos punts junts. El primer és el cessament del senyor Francesc Xavier Salat i Brunal. I... No se me sent? Ah, me la costa. Doncs farem el primer punt i el segon punt junts. El primer és el cessament d'un vocal del Consell d'Administració, que és el senyor Francesc Xavier Salat i Brunal, i nomenem doncs, el nou representant, que seria el senyor Enric García Carmona. Accepta el càrrec, senyor García Carmona. Moltes gràcies. Hem de votar alguna cosa? Tots dos? O el segon?
Si ho voleu votar conjuntament, són dos punts, però si ho voleu votar conjuntament...
Bé, doncs votem el primer punt, el cessament del senyor Salat. Fem per separat.
Vots a favor?
Sí.
Vots en contra? Abstencions? On se vots a favor i 8 abstencions.
Molt bé, doncs ara passem a votació del segon punt. És el nomenament del senyor Enric García.
Sí. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? On se vots a favor i 8 abstencions.
Bé, doncs el tercer punt és aprovació de l'acte de la sessió, designació d'interventors. Entenc que es pot aprovar aquest acte, sí? Molt bé, doncs s'aixeca la sessió.